ja us sentit bé la careta, us sentit bé la sintonia. És estiu, però encara aixina Rafa Sartori ens ha fet el favor de deixar un poquet de banda les seues vacances per fer-nos un programa de despedida per al Veus de Casa. Molt bon dia, Rafa Sartori, com estàs?
Bon dia, molt bé i encantat d'estar aquí, encara que sigui per darrera vegada.
Doncs sí, és l'última sessió, el que passa que, a diferència d'altres vegades, no m'has portat cap guió, ni m'has comentat el tema del que parlarem, perquè poguera preparar un poquet les preguntes. No sé, m'has dit que avui és sorpresa.
I no petita sorpresa. Avui, en aquesta sessió final, donarem una resposta a l'etern problema del sentit de la vida.
Acollins. Sí que és un tema interessant i la veritat és que molt fàcil de respondre, pareix. Plantejarem el tema, entonces, i faràs un recorregut històric per les diverses solucions que s'han anat plantejant al llarg de la història filosofia, suposo.
Doncs no, no? Res d'això. Ja t'he dit que avui et vull sorprendre. Res d'especulacions abstruses ni d'erudits recorreguts històrics. Aquesta vegada ho donem tot. Ni més ni menys que una resposta clara, senzilla, exacta i definitiva al problema del sentit de la vida i de propina al sentit de l'univers i de tot el demés. Estic parlant de l'univers, d'una resposta definitiva al perquè de tot plegat.
Però a veure, això és possible? No hi ha cap truc. Sempre has anat dient que els problemes de la filosofia són tan complexos que hi ha infinites variables a considerar. Has dedicat programes sencerets a explicar que hem de lluitar contra la tendència de la ment humana, les solucions simples i precipitades. I ara dius que el problema filosòfic per excel·lència, que és el problema dels problemes, té una solució fàcil i senzilla. Va, en sèrio?
Doncs sí. Però compte, he dit que la solució és fàcil, clara i senzilla, no que el procés d'arribar-ho fos. Al contrari, és una història molt llarga.
Doncs comença quan vulguis perquè me tens en ascues.
Doncs veuràs, fa molts i molts anys, una civilització infinitament més desenvolupada que la nostra...
Bueno, per això tampoc va faltar molt, no fa ni 4 segles que han descobert el mètode científic i crec que al voltant de 4 dècades que tenim internet i a més és que encara no ho sabem ni el remei per a l'alopècia, va.
Sí, això és cert. Doncs bé, en aquesta civilització galàctica, uns éssers pandimensionals i hiperintel·ligents van construir pensament profund.
Vale. Què és pensament profund?
Doncs és l'ordinador més potent i extraordinari que s'ha construït a cap lloc de l'univers. Més potent i ràpid que els més avançats ordinadors postquàntics de tota la galàxia. I quan es va proporcionar a aquest ordinador tots els programes més refinats i potents i es van introduir en les formidables memòries, no gigas, ni petes, ni zetes, sinó les iotes de iotes d'informació que contenia el coneixement de tot l'univers i fins i tot els coneixements d'algun que altre univers paral·lel, aquests éssers superiors, doncs, li van formular la gran pregunta, l'última, la definitiva, aquella pregunta que ha inquietat sempre a totes les criatures dotades de raó, que ha intrigat i commogut a totes les formes intel·ligents de vida pels temps dels temps, arreu de l'espai infinit, de les galàxies...
Vale, crec que vaig captant la idea. Però, a veure, podries abreujar i anar un poquet al gra, no? Que en algun moment se mos acabarà el temps d'esta secció. A veure, estos éssers extraordinàriament avançats que mos contes, li plantegen al superordenador d'algo quàntic la pregunta sobre el sentit de la vida, no?
Exacte.
Vale, i la resposta és?
42.
Què dius?
42.
Com que 42? Què vol dir 42? És un número?
Sí, el que t'havia promès, una solució simple, clara i exacta. No em diràs que 42 no és una xifra ben exacta.
A veure, un número no pot ser la resposta al sentit de la vida. A veure.
Per què no? Saps quina és la resposta al sentit de la vida, per estar tan segura que no n'és aquesta? Segons tu, com hauria de ser la resposta? Com saps que no ha de ser un número? I en concret, com saps que no és el 42?
A veure, crec que és evident, no? El sentit ha de donar alguna explicació. Això vol dir, no?, quan dius el sentit d'algo, l'explicació, una causa, una raó de ser.
Bé, les raons de la nostra presència en la Terra, des de l'inici de l'univers fins a l'aparició de totes les formes de vida, ja en donen una cabal explicació a les diverses ciències.
Ja, però a veure, és que aquesta explicació no és suficient. Quan preguntem pel sentit de la vida, jo crec que ens referim, a més de la causa, a una explicació més profunda, a una finalitat última de la nostra presència al món. Això és el sentit, no?
No.
Un número, no?
No. El sentit és una referència, un remetre a, un referir-se a alguna altra cosa. Estrictament, només els símbols i els símbols lingüístics, per exemple, les paraules, tenen sentit, perquè es refereixen a alguna altra cosa. El sentit de la paraula micròfon és aquest estri que tinc davant meu. Els objectes del món no tenen sentit, perquè no remeten a res, a menys que nosaltres els hi atorguem un sentit. Per exemple, podem perfectament estipular que un cercle vol dir prohibit, però el cercle, per si mateix, no té cap sentit. En aquest sentit, parlar del sentit de la vida, simplement, no té sentit.
A veure, està a punt d'explotar-me el cap. Però, home, jo crec que tu saps què volem dir, no? Quan fem servir l'expressió del sentit de la vida, parlem d'una causa i, a la vegada, d'una finalitat. Crec que s'entén, no?
Molt bé. Ja veus que sentit és una paraula amb molts de sentits. Hi ha un significat de sentit molt proper al de les matemàtiques, que refereix a la direcció o orientació d'un vector, no? De fet, cada una de les dues orientacions oposades d'un vector, d'una mateixa direcció, doncs això és el sentit. Aquí l'expressió sentit de la vida es referiria a una direcció, una orientació, apuntant, doncs, a un objectiu, una finalitat.
Vale, per fi. Aquesta és la idea, la finalitat.
I també aquí, com en el cas del sentit, no podem constatar cap orientació, direcció o objectiu en els processos naturals. Aquesta atribució d'una suposada finalitat de la naturalesa és justament el que es coneix com teleologia, la creença o paradigma teleològic que les diverses ciències naturals, i no només la biologia evolucionista, com moltes vegades se suposa, s'han encarregat de refutar de manera inexorable. Per no parlar d'atribuir alguna finalitat objectiva a la nostra vida, a la via de cadascú de nosaltres.
Ja començo a veure que l'expressió, el sentit de la vida, barreja coses molt diverses i, a més, contradictòries, com sol ser costum.
Literalment és un sense sentit. Sembla que té sentit perquè hi subjauen multitud de malentesos no analitzats. El sentit es projecta formant cercles concèntrics. En preguntar-te pel sentit, legítim com a finalitat, de la vida, el que busco és una integració en una col·lectivitat i un univers que també han de tenir sentit. La recerca del sentit es projecta a totes les coses, metastàsicament. Es torna universal, catòlica, si se'n permet la maldat.
No, no se't permet. Que hi ha qui critica que a vegades te'n rius un poquet de la religió, Rafa.
Ho nego rotundament. La religió no em fa cap gràcia.
Bueno, va, que ens desviem del tema. Deies que extrapolem de manera il·legítima el concepte de sentit i que l'atribuïm a objectes i conjunts que, per definició, no en tenen.
I ho fem en part per aquesta propensió de la ment humana a elaborar explicacions precipitades i imaginar patrons arbitraris en les coses, que està a l'arrel de la màgia i la superstició, però sobretot per l'ascensió social de certes pràctiques i marcs culturals que orienten de manera natural la nostra mirada i organitzen les nostres visions del món.
Vale, bé. I llavors el número 42?
Això es van preguntar aquells éssers tan desenvolupats i aquella civilització fabulosa. I la llegenda diu que van construir un altre ordinador, encara més veloç i potent que aquell que els havia donat la sorprenent solució. I el van posar ara a esbrinar el sentit d'aquella resposta. I va estar calculant anys i segles i milers d'edats, d'èpoques i d'eres, fins que la civilització va col·lapsar, com és el destí de totes les civilitzacions.
Ja me temia jo alguna cosa aixina,
Alguns diuen que mai no va arribar a desxifrar el sentit del número 42. Altres, en canvi, asseguren que va arribar a una conclusió, i és que la pregunta pel sentit de la vida estava mal formulada.
Collins, però per arribar això no havia faltat tant de càlcul, Només que hagi sentit un parell de dies en el nostre programa.
Sí, fins i tot una civilització tan avançada és retrasada front a les que venen després.
A veure, no sé, t'he de confessar que esta fabuleta del 42 no m'acaba de convèncer.
Bé, la fabuleta no és meva. Està lliurement adaptada de la guia de l'autoestopista galàctic de Douglas Adams, un escriptor de ciència-ficció.
Vale, d'acord, però te tinc que dir que encara no m'acaba, Ara t'ho puc dir que la trobo, de fet, ben absurda.
Aquí ets a discrepar, perquè la faula il·lustra de manera irònica, però molt potent, un tret essencial d'aquests tipus de qüestions que en podríem dir últimes. I és que mai es poden tancar definitivament. Sempre estan obertes a nous qüestionaments. Perquè, per bé que acceptem, com és molt versemblant, que el sentit de la vida és 42...
I torna.
Sempre hem de tornar a preguntar, i quin és el sentit de 42?
Home, clar, perquè és un número, és que... A veure, com vols que t'ho diga? Si, per exemple, la resposta fos 10, història acabada.
però 10 és també un número.
A veure, avui me sonaràs loca. 10 de 10 en l'accent diacrític. De ser superior, no el número, home.
Ah, d'acord. Com que no tenim guió escrit, no puc mirar els accents diacrítics. Però fixa't que això no modifica per a res el plantejament. 10 pot semblar millor resposta que 42, simplement pel que podríem dir habituació cultural. En la nostra cultura i en algunes altres monoteïstes, ni molt menys en totes, incloent la cultura grega, on hi es planteja la solució, Déu o algun tipus d'ésser transcendent s'associa a la qüestió del sentit. Però aquesta resposta, per cert, que tècnicament no n'és cap de resposta perquè no explica res, de seguida porta altres preguntes, com la història i la teologia, i la història de la teologia fa més que evident. Com diu el Talmud, què és la Torà? És la interpretació de la Torà?
I per què Déu no explica res, home? Diràs que té tot un món detrás, no?
Perquè si em trobo un rellotge i m'admira el seu mecanisme acurat i penso que no pot ser producte de l'atzar, d'això podria inferir l'existència d'un rellotger. Per una vegada se m'hagi passat l'èxtasi, voldria saber alguna cosa del funcionament, del mecanisme, alguna cosa de la naturalesa del màgic rellotger que l'ha construït, i sobretot la relació entre ambdues meravelles. En fi, estaria sumament interessat en consultar el rellotger sobre alguns detalls del disseny, en especial alguns que no semblen particularment intel·ligents. Si no puc saber res d'això, i la naturalesa del rellotger queda oculta per sempre, la hipòtesi del rellotger no em fa avançar un pas en el coneixement del mecanisme. Dir que el pont l'ha fet un enginyer o la sabata un sabater no em fa expert en ponts o sabates. Mira, un extraterrestre d'una civilització més desenvolupada? No dubtaria, entre 10 i 42. De fet, ja ha passat això.
Com que ja ha passat? Quan ha passat?
Bueno, t'ho acabo d'explicar, la narració de Douglas Adam.
Home, ja n'hi ha prou, no?, d'esta història. Si tornes a dir el número 42, te tranco el bitxo este que tens davant, que tampoc té cap de sentit i que se diu micròfon, i aquí la ràdio sí que n'hi té.
Bé, com diria el meu admirat Marx, no Carles, l'altre, si aquesta fable no t'ha agradat, en tinc una altra.
Home, a aquestes altures ja no sé què dir, eh? Però vinga, va, conta-s'ho a Paula.
Doncs això era un monjo, un jove monjo budista, Bhikkhu o Bhikkhu.
Vale, i què vol dir això de Bhikkhu, Bhikkhu?
Vol dir que el monjo, malgrat la seva joventut, ja havia rebut l'ordenació completa. Ara, però, vol sortir al món i li participa de les seves inquietuds al seu mestre. Ves a buscar la teva il·luminació, li diu el mestre, però no la trobaràs fora. Medita dins teu. Jo no puc més que recomanar-te la tradicional dieta d'aïllament, renúncia i meditació. I així passen els anys, i el ja no tan jove monjo té per fi la il·luminació. La veritat no pot estar amagada. Ha d'haver-se manifestat ja. I torna al seu antic mestre. Certament és savi i prudent el que dius, atorga el mestre. I si la veritat s'ha mostrat ja al món, ha d'haver-ho fet en la forma més noble del discurs escrit. Torna al teu retir, a la teva vida de mortificació i d'ascesi, i examina el llibre sagrat on està la verdadera revelació. I tornen a passar anys i anys, i el nostre buscador de la veritat, ja més que passada l'edat adulta, es presenta de nou al monestir. El seu mestre, ja molt vell, gairebé no el reconeix. O mestre venerable, li retreu. No hi ha un llibre sagrat com em digueres. Hi ha molts i diversos, i el que diuen sembla moltes vegades absurd o banal, però en tot cas, entre ells es contradiuen. Clar, feu el mestre, és que no són les veritables escriptures. Les veritables escriptures han estat sempre aquí, perquè justament la missió d'aquest monestir és custodiar-les. Però seria insensat lliurar-les a qui no ha assolit la preparació necessària a través del dejú, la mortificació i l'ascesi. Així doncs, torna al teu retir i conclou la teva preparació.
I ara vaig arriscar-me un poquet intentant endevinar què passa després. A veure si ho faig bé. Passen molts més anys i anys i anys.
Tu ho has dit. Passen molts més anys i el nostre heroi de l'esperit, ja vell i debilitat per una vida de privacions i renúncies, s'acosta en pas insegur per darrera vegada al monestir. Ha arribat al final del procés i allí estan, al seu abast, les veritables escriptures. Podrà per fi obrir-les i llegir les paraules de l'antiga i venerable saviesa. Però el seu mestre reverenciat és mort i no queda ningú per explicar-li per què les verdaderes escriptures estan en blanc i per què la presa i la covardia dels més han donat ocasió a la impostura dels que les escriuen.
És a dir, que la resposta bàsicament, és que no hi ha resposta, està en blanc.
De fet, no hi ha pregunta. Aquesta no és la gran qüestió ni el problema filosòfic per excel·lència. Va haver civilitzacions que no se la van formular. Només una constel·lació atzarosa de circumstàncies la van fer possible.
Però no és el sentit de la vida un problema etern que ha nascut ja des del mateix moment que va aparèixer l'home damunt la Terra?
Ho has formulat molt bé. El que passa és que l'home és també una invenció recent. Citant Foucault, l'home és una invenció la data recent de la qual mostra amb tota facilitat l'arqueologia del nostre pensament i pot ser també la seva propera fi. Si aquestes disposicions desapareguessin tal com van aparèixer, si per qualsevol esdeveniment la possibilitat del qual podem com a molt pressentir, però la forma i la promesa del qual no coneixem per ara, oscil·lessin, com ho va fer a finals del segle XVIII el sol del pensament clàssic, llavors podria apostar-se que l'home s'esborraria, com amb els límits del mar, un rostre en l'arena.
Collons, però a veure, mentre això no passe, nosaltres seguirem buscant la resposta, no?
Sí, i buscarem el sentit dins nostre i fins i tot més enllà de les estrelles. És allò de Kant, les dues meravelles, la consciència dins meu, el cel estrellat damunt meu. I les dues porten el mateix missatge.
I quin és este missatge?
Què es diu l'univers? Parla amb veu clara i contundent. Ve del caos i el no-res, i es dirigeix de manera inexorable a l'entropia, és a dir, al caos i al no-res. Què ens diu la consciència quan parla honestament i sincerament? Parla de l'abisme, de la construcció inestable, del jo fugisser. No parla d'àngels caiguts, sinó d'antropoides alçats, animals simbòlics, micos gramàtics, que en un racó apartat de l'univers infinit inventen el coneixement. Invenció extraordinària, però efímera. Un instant en la història del cosmos, per citar ara a Nietzsche.
Vale, però així no acaba tot, acabem malament. Simplement la pregunta no té sentit o és la vida el que no té sentit, això és la resposta de tot.
Però és que aquesta constatació no és el final, sinó el començament. No és una conclusió, sinó una premissa. La vida no té sentit i eixa és el sentit.
Vale, clar. Perquè, com has dit abans, que les coses no tinguin sentit no vol dir necessàriament que nosaltres no puguem donar sentit a les coses. Però de ben segur que això els pareixerà a alguns una manera de pensar un poquet angustiosa i decebedora, no? Comparat amb altres doctrines que, a veure, poden ser més consoladores perquè proporcionen més certeses, predicant un sentit de la vida objectiu.
Però és justament a l'inrevés. Un món amb un sentit ja prefixat, com el de religions monoteistes, on el destí de la vida humana fos la submissió cega a la voluntat divina, és la descripció mateixa de l'infern. Les doctrines consoladores només ofereixen consol a aquells a qui prèviament han emmalaltit amb predicacions de pecat, infelicitat, renúncia. Front al pessimisme radical que suposaria un destí prefixat, la constatació de la falta d'un sentit objectiu ens obre a la fabulosa llibertat d'un món on tots els sentits i totes les eleccions són ja possibles. Fins i tot la del 42.
Avui me quedo ja en el 42 com a conclusió d'aquesta secció, perquè és que, tremendo, en esta nova reiteració d'este numeret, que se'ns acaba el temps i ja tenim que anar acabant el programa, però, com totes les setmanes, abans d'acomiadar-nos, ens has portat una cita. Quina és la d'aquesta setmana?
Doncs no, tampoc. Avui, excepcionalment, no. Avui, últim programa, deixarem també, com el llibre de la faula, l'última reflexió en blanc. Perquè tu, benvolgut oient que ens has seguit fins aquí, hipòcrita oient, amic, germà, puguis escriure la teva pròpia. Incipit filosofia. Que comenci la filosofia.
I si no, sempre ens quedarà el 42. Però bé.
Molt bé, Anna. Avui ha estat una mica excepcional, amb el sentit de no normal, no? Però bueno,
molt divertit. Hem fugit de tot sentit.
Hem fugit del sentit. I ens hem divertit molt.
Com sempre.
Com sempre. Ha estat un plaer treballar amb tu. I bé, i això és el que ens queda, això és el més important, el plaer. a totes les edats, però els que tenim certa edat, a més, ho sabem.
Que és important disfrutar sempre, és veritat.
És la cosa més important. I, per cert, no té sentit ni finalitat.
Disfrutar.
Disfrutar, gaudir, i ja està, no? Això és...
Bueno,
això
sí que el forma gaudir pel part... propi gaudi, no?
Clar, això sí que forma part del sentit de la vida, no?
La manca de sentit absolut, sí, sí. Rafa Sartorio, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat totes
gràcies,
aquestes
Anna,
setmanes.
I moltíssimes felicitats pel teu programa, que ha estat, bueno, i en general, pel teu magazine, per la teva presència, per la teva simpatia i per tot el que has fet durant aquest temps. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies. Ho fiqueu molt fàcil i, vamos, ha sigut una temporada espectacular en les que destaquen totes les seccions, però és que, vamos, està, ha sigut un experiment absolut i del que, vamos, estem contentíssims.
Això d'experiment és cert. Però jo crec que ha sortit bé, veus? Com deien els clàssics, la fortuna ajuda els audaços. Cal ser audaç.
Molt bé.
Tu has estat audaç i per tant, tens l'èxit merescut.
Molt bé, doncs amb aquesta audacitat ens acomiadem per aquesta temporada. Gràcies per tot, Rafa, i fins pronte.
Gràcies.